Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 23 de gener de 2013. Les crítiques que la Federació de Barcelona de Convergència Democràtica va dedicar ahir a Josep Antoni Duran Lleida, líder d'Unió, han obert una escletxa a la Federació Nacionalista de conseqüències imprevisibles. És, sens dubte, una molt mala notícia, no només per aquest partit, el més votat a les últimes eleccions, i la formació en forma de federació de dos partits que governa Catalunya, sinó, naturalment, per a tota la societat. No convenen aquestes discrepàncies tan agres i tan, segons sembla, per la sota de la dimensió pública, quan a nosaltres ens convé un treball més ferm de tots els responsables de la vida pública pel benestar dels ciutadans des de la unitat i la cohesió, i més encara quan falten poques hores perquè el Parlament debati un document molt important per al futur del país, més enllà de les idees de cadascú sobre el dret a decidir, la independència o el fet o la possibilitat de continuar formant part d'Espanya. Divisió també, d'altra banda, és la que hi ha en el si del Partit dels Socialistes de Catalunya, on alguns diputats voldrien tenir avui més llibertat de vot a l'hora de dir sí o no a aquesta proposta de declaració sobiranista. Veurem què acaba passant, però en qualsevol cas aquestes discrepàncies internes de dos partits importants per a Catalunya no ajuden a afrontar el futur amb optimisme. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim en aquesta festivitat de Sant Ildefons les principals notícies de les últimes hores. Com us dèiem, puja la tensió entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica. Primer van ser ahir les crítiques que la Federació Barcelonina de Convergència va dedicar a Josep Antoni Duran Lleida, acusant-lo de malmetre la imatge de la federació per les declaracions que ha fet sobre el dret a decidir.
Després, el president de la Intercomarcal de Barcelona d'Unió, Gerard Ardanuy, ha demanat respecte per Duran i ha afirmat en un comunicat que Unió és lleial al programa de la federació. Però la cosa no ha quedat aquí. El mateix Duran i Lleida els ha contestat via Twitter i no ha obviat que aquesta nova polèmica l'ha enxampat novament a Xile, on ja era quan es va fer públic l'acord per resoldre el cas Pallerols. A Xile em trobo amb un comunicat de Convergència Democràtica de Barcelona Ciutat, sempre sorpreses a Xile. És una gravíssima irresponsabilitat. Espero que Convergència i Unió Nacional ha piulat. També la portaveu d'Unió, Marta Llorenç, ha reconegut a Twitter que defensa el seu líder.
En aquests moments, Duran Lleida ha tornat a Xile en un viatge patrocinat pel govern espanyol i és per això que Marta Llorenç es referia al seu líder per demanar que se'l defensi. Canviem de qüestió. El president de la Generalitat ha fet una crida última al PSC perquè s'assumi al consens de la declaració sobiranista que presenten Convergència, Esquerra i Iniciativa i que es vota avui, aquest mateix migdia al Parlament de Catalunya.
Segons Mas, si els socialistes estan a favor del dret a decidir, haurien d'assumir que Catalunya és un subjecte amb sobirania pròpia.
Jo he sentit en el senyor Navarro moltes vegades dient que ells hi estan d'acord i no hi ha ningú que pugui decidir el seu futur de manera lliure si no té un caràcter sobirà. Com es pot dir que Catalunya és una nació i al mateix temps dir-li que no té sobirania? Si som una nació, tenim sobirania i tenim el dret a decidir el nostre futur. I això el PSC tampoc ho discutia. Per tant, jo demano que el PSC en aquest sentit faci un esforç de país, que no es quedi al marge d'una votació que té transcendència històrica. No se'n fan cada dia de votacions aquestes en un Parlament.
Tot i que el PSC ja ha presentat la seva proposta no tancar la porta a sumar-se a última hora a aquesta declaració unitària, Mas ha advertit que si el PSC no vota a favor de la sobirania, se situarà a la banda equivocada.
Continuem resumint l'actualitat. Catalunya no ha complert amb l'objectiu del dèficit de l'any passat i la Generalitat ha tancat l'any amb un dèficit del 2,3% del producte interior brut, perdó, que són 8 dècimes més de l'1% fixat des del govern espanyol.
El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va explicar ahir que, tot i això, la Generalitat ha aconseguit passar d'un dèficit del 4,22% del producte interior brut a un de quasi la meitat en només 2 anys. El conseller Mas-Colell atribueix al govern espanyol la responsabilitat de la desviació i demana també la flexibilització de l'objectiu del dèficit perquè les autonomies són les que assumeixen un terç del total de la despesa. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha fet també balanç d'aquests darrers 2 anys a Catalunya.
Un govern que és capaç de reduir la despesa cada dia 5,7 milions d'euros durant 2 anys ininterrompudament és un govern que està fent els deures. Estem fent aquest gran esforç d'austeritat i sobretot de reducció dels dèficits amb resultats tangibles, evidents, comprovables, enmig d'aquesta gran deslleialtat per part del govern central, un govern espanyol, insisteixo, aquest i l'anterior, que es queda tot l'increment dels dèficits que no li toca, no fa ni deixa fer, no paga els deutes i a més puja els impostos i es queda tot l'increment per ells. I això porta en aquesta línia, en aquest camí, que estem patint d'un cert ofegament del que és el nostre país i la nostra institució.
La roda de premsa per informar sobre l'objectiu del dèficit va tenir lloc ahir, el mateix dia que Brussel·les va informar que Espanya havia incomplert l'objectiu del dèficit el 2012 pel 6,3%.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un altre robatori en un habitatge, en aquest cas a Dosrius, al Maresme, el 5è en una setmana a Catalunya.
Doncs sí, els fets van passar abans d'ahir, a la matinada, el dilluns, quan un grup d'individus, encara per determinar, van entrar en un domicili d'una parella en aquesta localitat. De moment, la policia encara està recopilant dades i buscant indicis al lloc dels fets. També ahir coneixíem un altre assalt violent a Catalunya, en una casa de Balaguer, la matinada del diumenge a dilluns. Segons van confirmar els Mossos d'Esquadra, almenys 4 persones van entrar en un xalet armades amb pistoles i van amenaçar els propietaris. Ara els Mossos també estan investigant aquests fets que podrien ser obra d'un grup organitzat procedent de l'Europa de l'Est. De moment, però, no hi ha detinguts.
Portar la fabricació d'un nou model de Nissan a Barcelona és possible. Amb aquesta premissa, els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT de Catalunya, Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, han elaborat una proposta que presentaven ahir amb l'objectiu d'aconseguir un acord amb l'automobilística i demanen a la seva direcció que amb bona fe negociadora treballi en la mateixa direcció.
Segons han explicat els dos sindicats, no els consta cap decisió oficial sobre aquest nou model i, per tant, hi ha marge d'acord. La proposta consensuada entre Comissions Obreres i la UGT garanteix l'ocupació dels actuals treballadors i també els futurs que es contractin per fer front a la fabricació del nou model.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Un dia més parlem de Luis Bárcenas, perquè l'extresorer del Partit Popular responia ahir amb un contundent "només faltaria" en ser preguntat pels periodistes sobre si defensa la seva innocència després que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, trobés moviments en el seu nom en un banc de Ginebra per valor de 22 milions d'euros.
Davant del seu domicili madrileny, Bárcenas va evitar contestar i més preguntes i es va limitar a reiterar que únicament farà declaracions en seu judicial. Mentre Bárcenas no vol parlar públicament, sí que ho faran Montoro i també Rajoy. El ministre d'Hisenda ho farà avui al Congrés dels Diputats, mentre que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ho farà dimecres de la setmana vinent. Qui també ha parlat ha estat el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha anunciat que formalitzaran una denúncia davant l'instructor del cas Gürtel a l'Audiència Nacional.
Us expliquem també que el PSOE demanarà a la mateixa Audiència Nacional que investigui els suposats comptes B del PP.
Rubalcaba considera que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha d'explicar com s'ha fet l'amnistia fiscal i si ha beneficiat Bárcenas, i ha recordat que el PSOE ja va advertir que aquesta mesura podria suposar que se'n beneficiessin els defraudadors i els delinqüents. Si s'arriba a confirmar, el PSOE demanarà que Montoro deixi el Ministeri d'Hisenda perquè, segons Rubalcaba, no li pot demanar un esforç fiscal als ciutadans qui ha muntat una amnistia fiscal que ha permès que Bárcenas i d'altres escolin o blanquegin els diners producte del delicte. Sobre el pacte per la corrupció que Rajoy ha demanat als partits, el líder del PSOE ha assenyalat que, tot i haver constatat personalment que la corrupció està danyant la democràcia, diu que aquest no és el moment per fer-ho.
5 minuts i serà un quart de nou. Un altre nom propi de l'actualitat, en aquest cas internacional, és el de Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelià ha tornat a guanyar les eleccions generals a Israel, però aquesta vegada tindrà un marge més estret del de fa 4 anys i s'obre un període, doncs, de complicades negociacions per formar govern.
Amb gairebé el 100% dels vots escrutats, la candidatura de Likud Betenyu, encapçalada per Netanyahu, té 31 diputats dels 120 escons al Parlament, lluny dels 42 que tenia fins ara. És una pèrdua considerable de vots, però Likud Betenyu continua sent la formació més votada. Netanyahu ha donat per bons aquests resultats i ja ha demanat un govern ampli. La sorpresa d'aquests comicis l'ha donat el partit del centre laic Yesh Atid, el periodista Yair Lapid, que sense experiència en política s'ha convertit en la segona força del Parlament amb 19 escons. Com a tercera força quedaria el partit laborista de Shelly Yashimovich amb 15 escons.
El panorama polític israelí ha canviat, doncs, en més de 10 anys, però l'històric Likud conservador ha tornat, com dèiem, a guanyar. Enmig del debat sobre l'enduriment del control de les armes als Estats Units, d'altra banda, hi ha tornat a haver un tiroteig en les últimes hores, en aquesta ocasió, en un centre educatiu de Texas.
Sí, almenys 3 persones han resultat ferides en aquesta universitat Lone Star de Texas i una quarta persona ha patit un infart, segons ha informat el Houston Chronicle. El diari sembla que hi ha hagut un intercanvi de trets entre 2 persones, una de les quals ha resultat ferida, mentre que l'altra ha estat detinguda. Les altres 2 persones han resultat ferides pel el foc creuat. Va ser ahir al migdia, les 7 de la tarda, hora nostra.
I l'ONG Human Rights Watch acusa Itàlia de deportar a Grècia menors immigrants no acompanyats. Segons l'organització, els espera un sistema d'asil que no funciona i unes condicions de detenció inhumanes.
Human Rights Watch ha contactat amb 29 immigrants, la majoria menors, que han estat deportats sense que se n'hagin respectat els drets o la petició d'asil polític. Amb aquestes accions, Itàlia ha incomplert, segons ells, les seves obligacions jurídiques. La majoria d'aquests menors són de l'Afganistan i arriben a Itàlia procedents de les costes gregues. Davant d'aquesta violació de la legislació internacional, la ONG Human Rights Watch recomana a Itàlia suspendre immediatament aquestes deportacions i que canvi alguns procediments.
I l'elit política i econòmica internacional s'ha citat un any més al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que comença avui per debatre com dinamitzar l'economia.
El fundador d'aquestes trobades, Klaus Schwab, ha dit a l'acte inaugural de la 43a edició d'aquesta trobada que ha de tenir una missió basada en valors i també una visió més enllà de la lluita contra la crisi. A Davos hi haurà els grans protagonistes de l'economia mundial, com per exemple Angela Merkel, David Cameron, Mario Monti, Christine Lagarde o Mario Draghi. També hi haurà mig centenar de caps d'estat i de govern i uns 2.600 representants d'empreses, sindicats i organitzacions no governamentals.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça continua preparant el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, que jugarà demà contra el Màlaga amb la plantilla al complet. Difícil enfrontament amb 2-2 del partit d'anada.
Després de la sessió d'ahir a la Ciutat Esportiva, David Villa ja va rebre l'alta mèdica. També es van entrenar amb el grup Muniesa i Vidal, els únics blaugranes que continuen recuperant-se. Així doncs, Villa estarà a punt per posar-se les ordres de Jordi Roura, que s'ha fet novament càrrec de l'equip després que, recordem, Tito Vilanova ha anat als Estats Units per continuar amb la seva recuperació. Si el Barça elimina al Màlaga, el següent obstacle a la semifinal seria probablement el Real Madrid. Aquest matí, a partir de les 11, l'equip farà una última sessió abans d'aquest partit.
El Madrid, per cert, juga avui a València amb 2-0 a favor de l'anada. I encara sobre el Barça us expliquem que l'equip blaugrana jugarà el diumenge 10 de febrer a les 12 del migdia per primera vegada al Camp Nou. Serà contra el Getafe en partit corresponent a la 23a jornada de Lliga.
I encara sobre el Barça, Carles Puyol serà blaugrana fins al juny del 2016. Ahir dimarts, el capità blaugrana va firmar la seva renovació, ja que ja estava anunciada. Puyol, recordem, acabava contracte aquesta temporada.
I Joan Verdú jugarà a l'Atlètic de Madrid la propera temporada. El migcampista de l'Espanyol acaba contracte aquest mes de juny i no renovarà, ja que marxarà al club matalasser. Verdú, de 29 anys, signarà per dues o tres temporades.
L'Espanyol també ha descartat el fitxatge del davanter colombià Dorlan Pavón. Després d'un mes de negociar, els blanquiblaus no s'han posat d'acord amb el Parma, el seu equip. L'objectiu perico ara és la incorporació d'un mig centre. Hi ha tres o quatre opcions, entre les quals, per exemple, l'internacional francès Alou Diarra. D'altra banda, l'entrenador Javier Aguirre i Òscar Perarnau, el director esportiu, han comunicat a Rui Fonte que no compten amb ell i que, per tant, es busqui equip.
I la selecció espanyola d'handbol s'enfronta avui a Alemanya en la lluita per entrar entre els quatre millors del Mundial que juga precisament a Espanya. La selecció s'enfrontarà a Alemanya, un rival molt complicat que ha fet molt bon paper fins ara. Els altres enfrontaments, l'Espanya-Alemanya juga a Saragossa a les 7 de la tarda, són Rússia-Eslovènia a un quart de 7 al Palau Sant Jordi de Barcelona, Dinamarca-Hongria a 3 quarts de 9 també a Saragossa i França-Croàcia al Palau Sant Jordi de Barcelona a 2 quarts de 10 de la nit.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Benet XVI va nomenar i Darío Eduardo Viganó nou director del Centre Televisiu Vaticà, que pren el lloc del pare Federico Lombardi i d'un segon vicedirector per a la sala de premsa de la Santa Seu, que també va ser nomenat, i que és Angelos Scelzo, que treballarà amb l'acreditació dels operadors de vídeo i ajudarà l'actual vicedirector Ciro Benedettini. Ho va indicar ahir la sala de premsa del Vaticà per donar a conèixer els nomenaments fets pel Sant Pare, en aquest cas. I us expliquem, d'altra banda, que el Centre Ecumènic de Catalunya té oberta aquests dies una exposició a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret al carrer Roger de Llúria 5 de Barcelona sobre les esglésies cristianes que fan camí a Barcelona. Amb motiu de l'octavari per la unitat dels cristians, està oberta una mostra on participen diferents comunitats cristianes catòliques, protestants i ortodoxes. Cadascuna presenta amb gràfics diferents comentaris sobre culte, formació i treball social. Estarà oberta fins al dia 31 amb horaris de la llibreria Claret. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Convergència Democràtica obre una crisi en les relacions amb Unió. El periòdico alerta a les escoles per xats vexatoris. I és que hi ha alumnes que volquen comentaris ofensius des de l'anonimat. El punt avui, l'hora de la veritat, en referència a la votació avui al Parlament de la declaració sobiranista. Diari Ara, crisi a Convergència i Unió i divisió en el PSC. El País, el pols sobiranista, fa esclatar el conflicte entre Mas i Duran, referint-se també al pronunciament d'ahir de la Federació Barcelonina de Convergència. El Mundo també sobre aquest tema. Convergència i Unió al límit del cisma per la declaració sobiranista, diu el titular. L'ABC també sobre això. Guerra a Convergència i Unió per la declaració sobiranista. I La Razón, en una altra línia, titula «Els aturats seguiran cobrant els 400 euros en les mateixes condicions». Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem l'empresari Joan Gaspart, que avui explicarà als voluntaris que aniran al Palau de Congressos de Catalunya la campanya de captació de nous subscriptors per al Setmanari Catalunya Cristiana.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el detergent per renta vaixella Finish, tot en un, o Quantum, en diversos formats per només 10 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel, allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la B30. Això és el lateral de l'autopista AP7. Doncs bé, a la zona de Sant Cugat, arribant a Bellaterra, hi ha hagut un accident. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i cues de més de 3 quilòmetres. Per tant, ara hi ha moltes complicacions en aquest tram de la B30, lateral de l'AP7, tot el tram de Sant Cugat, sentit nord, sentit Girona. A banda d'aquesta B30, la resta de vies parlem d'aturades habituals, per exemple, la B23 o el cinturó de litoral d'entrada a Barcelona, a l'extrem nord la C58 també, amb aquests punts habituals carregats tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Són dades facilitades pels diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada d'avui ha començat ben animada amb precipitacions que han afectat a les comarques de Barcelona i de Girona. Aquestes precipitacions, que han acumulat fins a 7 litres per metre quadrat a Barcelona ciutat, han destacat per la cota de neu que ha sigut força baixa, entorn als 500 o 400 metres. Puntualment per sota s'han vist alguns flocs de neu, fins i tot a la localitat de Muntanyola s'han arribat a acumular fins a 5 centímetres de neu. Durant les properes hores esperem que les precipitacions que encara afecten els empordans en algun punt del Gironès es vagin enretirant, tot i que els núvols encara trigaran més a marxar. Les temperatures baixaran lleugerament, especialment ho faran al nord-est del territori, i el vent s'imposarà el mestral i l'entramuntana. De cara a demà esperem una jornada de matinada en creuarà el sistema frontal, deixarà precipitacions inicialment a l'oest amb una cota neu situada en torn als 800-1.000 metres i avançaran ràpidament cap a resta del territori de manera més dispersa, però aquí la cota neu estarà situada una miqueta per sota, en torn als 600 metres. Les temperatures mínimes seran similars i les màximes pujaran lleugerament. Però de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El Palau de Congressos de Catalunya a Barcelona acollirà a les 8 d'aquest vespre una reunió informativa on l'empresari Joan Gaspart donarà tots els detalls d'una campanya de subscripció al setmanari Catalunya Cristiana. Per tant, els nostres mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, són notícia avui per aquesta reunió on els voluntaris que hi vagin, que per cert encara poden apuntar-se en les últimes hores, tindran una proposta de gratificació econòmica per cada subscriptor que aconsegueixin. Ens donarà ara alguns detalls que es puguin revelar hores abans d'aquesta important reunió el mateix Joan Gaspart. Senyor Gaspart, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Núria Ortín, directora del Club Més Amics i també responsable d'aquesta campanya. Núria, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Senyor Gaspart, què té previst explicar a vostè avui als voluntaris, que espero que siguin molts i molts, que aniran avui al Palau de Congressos?
Bueno, primer fer-los veure la necessitat que,
tenim a tots els catòlics d'intentar que aquests dos mitjans de comunicació, com són Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, doncs, no solament segueixin molts anys, sinó que segueixin amb força i amb mitjans econòmics que al final són necessaris per poder tirar endavant els projectes que feia molts anys que veu iniciar. A través del sistema d'intentar aconseguir, l'objectiu són 1.000 nous subscriptors de Catalunya Cristiana. Llavors els entregarem, els explicarem com i de quina forma, a pesar que el voluntari ja sap perfectament com ho té que fer, però els hi tornem a explicar. Els entregarem butlletes per poder ells, en un plaç d'un mes, aconseguir, doncs, cada un dels que vinguin, segons els que vinguin, doncs, dos, tres amics, coneguts, veïns, familiars, que s'animin doncs, a subscriure's a Catalunya Cristiana, que per l'altre costat, jo crec personalment, com a lector, que val la pena doncs, rebre-la a casa i poder doncs, veure les notícies que es donen des de Catalunya Cristiana, i a partir d'aquí, si es aconsegueixen doncs, aquests 1.000, doncs, amb el preu que hi ha de subscripció, que és 124 euros a l'any, doncs, es podrà donar una ajuda, un suport en aquests dos mitjans, indirectament a Ràdio Estel també, perquè està dintre del grup, i, bueno, i anar avançant, no? anar intentant que els amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel doncs, siguin conscients de que, per molt que ens agradi tant una cosa com l'altra, doncs, es necessiten ajudes econòmiques per poder tirar endavant i millorar cada dia més, si cal, els projectes, no?
Joan Gaspart ha tingut també en els últims mesos participacions destacades en projectes d'ajuda a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Un ben recent va ser el gran sopar que els dos mitjans van fer al mateix Palau de Congressos el 4 d'octubre passat. Deixi'm que li agraeixi, senyor Gaspart, públicament l'ajuda que vostè està donant a aquests dos mitjans. I ara que estem a punt de celebrar la festa de Sant Francesc de Sales, que és demà el patró dels periodistes i dels mitjans de comunicació, doncs aquest agraïment encara té potser més sentit. Sobre la dinàmica de la reunió, pot afegir-nos, senyor Gaspart, alguna cosa més?
Deixi'm que li digui una cosa, perquè si no... A mi no se'm té que agrair res. A veure, a la vida es té que ser coherent cadascú amb les seves idees, no? I les meves idees les tinc molt clares. Llavors, si tu tens les idees clares en quant a què és el que has de fer en aquesta vida, ajudar a dos mitjans, com és Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, per difondre doncs, el que tu hi creus, això no els té que agradir. Al contrari, això és una obligació que té tots els que creiem i els que creiem que es necessiten doncs, també mitjans. Hi ha altres mitjans que, per desgràcia, no ajuden ni serveixen doncs, per animar la gent a creure i a portar una vida com cal. No? Per tant, a mi no se'm té que agradir res. Vull dir, hi ha mils de persones que fan el mateix que faig jo, de forma més anònima, i jo no crec que es tracti d'agradir a uns o als altres. No? Per tant, en aquest sentit, cadascú fa el que pot dintre de les possibilitats, i jo ho faig encantat, però no esperant que ningú m'ho agraeixi, perquè és per la pura coherència de la meva forma de pensar. No? Això és el que vull que dir.
Doncs queda dit, i en tot cas, com que ens hem permès mútuament dir el que hem dit, doncs queda dit per les dues bandes, senyor Gaspart. No, de la reunió, suposo que vostè exposarà tots els detalls d'aquesta campanya i els voluntaris que hi vagin podran fer preguntes o es podrà parlar, no?
Sí, suposo. Per descomptat. Aquí el que es tracta és de... Avui encara estem a les 8:30, intentar que si algú encara no s'ha animat a estar a les 8 al Palau de Congressos de Catalunya, allà al Diagonal, doncs que s'animi, perquè jo crec que, bueno, torno a dir, amb la coherència dels que vindran, doncs tot gent que vingui segur que seran necessaris per poder arribar a aquesta campanya de 1.009 subscriptors, no? Jo els explicaré en tot detall, a pesar de que, repeteixo, els que estiguin allà ja saben com ho tenen que fer, però, bueno, per si a cas, els hi explicaré i faré exemples puntuals de com... es té que intentar, si és que algú m'ho pregunta, com es té que convèncer amb un amic, amb un conegut, que per 124 euros pues, tindrà la sort, la possibilitat, de que un mitjà, en aquest cas, com Catalunya Cristiana, rebre la casa seva, no? I que això no necessàriament perquè ho pugui elegir ells, no perquè ho pugui elegir tota la família, no? Perquè un número dona per més d'una persona, no?
Comentem, perdoni un moment, senyor Gaspar, amb Núria Ortín, com està ara mateix la situació. Núria, és possible apuntar-se encara a aquesta reunió? Evidentment, cal trucar per abans d'anar-hi o es pot anar directament?
A veure, és millor que la gent ens truqui, però evidentment està obert a tothom, que vingui qui vulgui a les 8 del vespre, que tothom serà molt, molt benvingut. No? Creiem que és una acció realment on ni tots hi guanyem, no? Llavors, bueno, qualsevol persona que estigui interessada ja no només ajudar-nos a nosaltres, sinó a ell mateix, doncs que vingui avui a les 8 i serà molt benvingut.
Doncs a les 8 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda de la Diagonal de Barcelona, a prop del campus universitari de Pedralbes, vaja, és un lloc que no té pèrdua a la capital catalana. Núria Ortín i Joan Gaspar, no sé si es volen dir alguna cosa. Sé que aquests dies s'han reunit, aquests dies i aquests mesos, no?
Bueno, la Núria, aquesta sí que s'hi té que dir, perquè... que estigui que fa la feina.
També t'ho agraïm, Núria, des de dintre de la casa.
Bueno, la casa ho fa amb una passió i amb un entusiasme que és digne d'admiració. Però bueno, en qualsevol cas, Núria, ens veurem aquesta nit a les 8 allà.
I recordem als oients que poden trucar durant el dia d'avui al 93-409-2770, 93-409-2770. Com veuen els oients o com senten, la Núria encara no ha arribat, però està a punt d'arribar, com sempre, no? A partir d'aquí uns minuts.
Molt bé, gràcies a tots.
Gràcies, Núria Ortín.
Ens veiem aquest vespre.
I moltes gràcies, senyor Joan Gaspar. No sé si vol acabar amb algun últim missatge, ja
bueno,
que...
No, el missatge és aquest de... Avui no és una reunió ni de joves ni de vells, sinó que és tothom que cregui de veritat i que en aquest moment s'estigui sentint que té temps per poder dedicar pues, durant un mes, una hora, dues hores, a intentar convèncer a persones a prop d'ell de fer-se subscriptor, doncs avui benvingut. No cal que sigui jove o que sigui una persona que tingui temps i més que temps, que tingui ganes d'ajudar amb aquests dos mitjans tan necessaris per als que pensem que són imprescindibles.
Moltes gràcies, senyor Joan Gaspart, que em sembla que no necessita presentació per als oients, empresari, exvicepresident i expresident del Barça i moltes altres coses més. Que vagi molt bé aquest vespre. Moltes fins una altra. Adéu-siau. Passa un minut i mig de 2:15, ja comencem de seguida la tertúlia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja el temps de comentari de l'actualitat. Avui ens acompanyen a la tertúlia, a l'estudi de Ràdio Estel, l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona tenim avui, d'una banda, el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica i delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Senyor Micaló, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també l'economista Josep Maria Noguer, també des de Girona en aquest cas. Senyor Noguer, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem en una primera roda d'intervencions del que ha passat entre Convergència i Unió a poques hores de la votació al Parlament de la declaració sobiranista. Bé, no sabem si, com interpreten alguns diaris, especialment diaris de Madrid, és la declaració sobiranista la causa d'aquesta, podem dir que estirada d'orelles de la Federació de Barcelona de Convergència a Duran i Lleida, líder d'Unió, o si són altres causes internes. Què creuen que pot estar passant en el si de la Federació Nacionalista? Sí, senyor Marriera, per exemple.
Molt bé. A veure, el dilluns hi va haver-hi comitè executiu de la Federació de Barcelona, la que, de Convergència, i en la que bé, es va decidir fer un document bueno, criticant o fent unes reflexions sobre les declaracions que el senyor Duran Lleida pues, havia fet durant la campanya electoral i posteriorment. Després això va ser ratificat en el Consell de Barcelona, en la que tots els consellers per unanimitat ho van aprovar.
Que va ser ahir, això, no?
No, abans d'ahir, dilluns.
La reunió va ser abans d'ahir.
Sí. Aleshores, clar, aquí simplement una federació de dintre de Convergència Democràtica, dona una opinió d'un líder d'Unió. Per tant, després el senyor Ardanuy, d'Unió Democràtica, ha dit ben clar que Unió Democràtica està totalment d'acord amb els pactes de govern que es van fer entre els dos partits. Per tant, jo ara he tingut una gran sorpresa de veure La Vanguardia dir que per primera pàgina aquí sembla que Convergència i Unió s'estiguin matant. Tampoc és això. Aquí, simplement, per mi, és una declaració interna de Convergència, que a més s'ha filtrat. Algú també li ha interessat que es filtrés.
Però en tot cas és molt crítica amb Duran i Lleida.
I es critica amb la persona de Duran i Lleida. Però, bé, molta gent d'Unió està d'acord amb els pactes electorals. Per tant, jo
Convergència i Unió és molt diversa internament, sí, això també
ho
sabem.
Jo crec que hi ha un toc d'atenció en la persona única del senyor Duran i Lleida, però tampoc hi ha d'haver-hi cap problema entre els dos partits que formen part de la federació.
El que passa és que ja sabem...
Més en un moment com aquest. Això... Com diu el president Artur Mas, en aquest moment crec que tampoc són... tampoc és adequat que a la primera pàgina dels diaris surti aquesta notícia.
No, el que passa que, a veure, en el cas d'Unió Democràtica i Duran i Lleida, dona la sensació que el vincle o la identitat és tan gran que sembla que s'ha convertit Unió en Duran, o que Duran és la personificació d'Unió. Per tant, és clar, atacar directament Duran sembla com que és atacar directament Unió i que això no fos, que això fos indissoluble, no? Per tant, aquí apareix un problema, jo crec que greu, no? Potser primer per la manera de portar el partit d'Unió Democràtica, però això és una altra qüestió. Però és clar, per primera vegada surt, diguem-ne, així, fora de l'àmbit intern de la federació, surt aquestes dissensions, aquests desacords, aquesta problemàtica que fa, jo diria que anys que existeix, no?, de desavinences entre Convergència i Unió, però una cosa interna, no?, una cosa que potser es anava coent i al mateix temps vencent a casa, no? En el moment que això surt d'aquesta manera a l'exterior i després, doncs, amb moltes sortides de to, i ja mostra un problema que jo crec que és greu, no?, i que sembla com que fos una mica al final del que jo considero un model Jordi Pujol, no?, que és el model d'aquell partit on hi ha una gran diversitat, però que una persona aconsegueix d'alguna manera mantenir la distància dels extrems perquè no caiguin, no? I per tant un nucli fort que atreu els extrems, i per tant els extrems es mantenen i llavors permet un partit d'una gran diversitat. En el moment que es produeix aquests fets d'ahir i que surten avui a la premsa, sembla com que aquest model s'ha fos, i ja estem davant d'una altra realitat, i a veure què ha de suposar això.
També hem de dir que no és la primera vegada que surten a la llum pública aquestes discrepàncies en la llarga història que ja té aquesta federació.
Amb aquesta violència, però
amb aquesta, sí, amb aquesta força, potser, això, algun diari parla d'esclat, no?, d'esclat. En tot cas, els hi agraeixo a tots dos els que han parlat fins ara les maneres, potser matisades cap a una banda o cap a una altra, de veure aquesta notícia que nosaltres ens hem atrevit a dir al principi del programa que és una mala notícia per al país, d'entrada. Després es pot matisar, es pot treure ferro. Senyor Micaló, què en pensa vostè?
Sí, a veure, fins ara, quan hi havia discrepàncies entre, o bé entre Convergència i Unió, o entre el mateix Partit Socialista, entre ells o PSC-PSOE, doncs es parlava de sensibilitats, de diferents sensibilitats, dins una... A veure, feia temps que es veia que això de la sensibilitat era un eufemisme com un altre, sí, i que la cosa anava més enllà de sensibilitats. I ahir, penso que amb les declaracions per mi molt desafortunades de la senyora Marta Llorenç, parlar o retreure temes de que si havien embargat la seu, que
sí,
a més a més no és cert, vull dir, és un altre terme el que s'ha d'utilitzar en aquest moment, no està embargada la seu de Convergència.
Llavors, a referir al cas Palau com a causa d'aquest, sí, embargament, sí.
Sí, que no és embargament, eh? En tot cas seria empenyorament, no sé com s'ha de dir això, però no és això. Llavors, a veure, jo no sé si tot això ha esclatat o ha sigut més virulent a partir d'una lectura dels resultats electorals darrers. Llavors, aquí ha sigut tot una deriva constant per molts costats, I jo diria, ara no ens ha d'estranyar les divergències entre Convergència i Unió, com no ens estranyen les divergències internes del Partit Socialista, com no ens estranyen les declaracions de la senyora Sánchez Camacho amb el PP, o el votar un sí, dos abstencions de CUP. A veure, tot plegat és una barreja aquí que és resultat, a mi em sembla, d'interpretacions, doncs, dels resultats electorals de les passades eleccions, d'aquesta complexitat que potser ens vàrem dedicar molt a fer sumes i restes i veure qui sumava i qui restava, però no vàrem tenir present aquestes matisacions internes dels mateixos partits.
Bé, doncs hem fet una primera roda valorant el que ha passat amb aquesta declaració de la Federació Barcelona de Convergència, molt crítica amb el líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, que, per cert, com recordàvem en la notícia reproduint el tuit d'Unió de Marta Llorenç, doncs és a Xile una altra vegada, Duran Lleida. Sembla que aquests petits problemes, com les peticions de dimissió pel cas Pallarols o altres coses, l'agafen en aquest país que casualment ha visitat dues vegades en pocs dies. Amb la Sara Cruz, com cada dia. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Resumim els temes que acabarem de tractar a la tertúlia. A part d'aquesta discrepància entre Convergència i Unió, tenim la declaració sobiranista que es vota avui al Parlament i el PSC i el seu paper com a, en el punt de mira, diguéssim.
Doncs si el PSC no acaba d'aclarir si votarà finalment a favor de la declaració sobiranista i negociarà fins al final. Joaquim Nadal, del PSC, per la seva banda, critica el camí ambigu que està triant aquest partit. Convergència Democràtica de Barcelona, com dèiem, aprova una resolució de rebuig a Duran, i Unió, per la seva banda, demana respecte per al líder de Convergència Democràtica i assegura estar al 100% amb el programa d'estiu. D'altra banda, avui també parlarem del dèficit de la Generalitat. Catalunya va tancar el 2012 amb un dèficit del 2,3% del Producte Interior Brut per sobre del 1,5% que s'havia fixat. El conseller Mascolell, conseller d'Economia, va atribuir al govern espanyol la responsabilitat d'aquesta desviació i demana la flexibilització de l'objectiu del dèficit perquè les autonomies són les que assumeixen un terç del total d'aquesta despesa. I si ens dona temps, marxarem cap a l'exterior, concretament cap a Israel, perquè Benjamin Netanyahu guanya les eleccions en aquest país per un marge ajustat i comença a buscar socis de govern. La sorpresa d'aquests comicis l'ha donat el partit del centre laic Yesh Atid, el periodista Yair Lapid, que sense experiència en política s'ha convertit en la segona força del Parlament amb 19 escons.
Aquests temes els tractarem en els propers minuts, en la segona part de la tertúlia. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Fins ara.
Una pausa i de seguida continuem amb els economistes Josep Maria Noguer i Josep Lluís Marriera i amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Vols conèixer la teva fertilitat? Vols aprendre a regular-la de manera natural, sense fàrmacs, ni mitjans quirúrgics, ni mecànics? Truca'ns, et podem ajudar. Planificació familiar natural. Telèfon 93 280 56 83. Consulta la nostra web renafer.org o contacta amb nosaltres a fertilidad@renafer.org.
Ara, a Hipercor, tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, el xai de llet, mitjos o sencer, només per 10,95 euros al quilo.
Hipercor, preu i per millor que mai.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat que compartim des de 8:45 amb Josep Lluís Marriera i Josep Maria Noguer, que són economistes, i també amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i responsable a Catalunya d'ensenyament per a l'Església de les Diòcesis Catalanes, el CIERC, Pere Micaló. Parlàvem d'aquestes diferències entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica a partir d'aquesta declaració d'ahir de la Federació de Barcelona de Convergència. El senyor Marriera ens ha donat força informació del que va ser aquesta reunió, perquè a vegades cal aclarir els termes. El que passa és que quan una cosa té tant de ressò mediàtic, ens quedem en el detall més crític.
Sí, perquè penseu una cosa, va ser una reunió interna del partit de Convergència i una reunió interna de la Federació de Barcelona.
I una reunió interna es parlen moltes coses, ja ho sabem.
Després hi va haver-hi un comunicat, això sí, es va fer un escrit, i aquest escrit va ser aprovat per la majoria absoluta, i no va haver-hi cap vot en contra ni cap abstenció del Consell de Barcelona.
Clar, aquí potser és on hi comença a veure el problema, no? Quan ja es fa
Sí, però espera, i acabo. En aquest escrit, simplement és un escrit que es diu o es critica o es fan uns matisos sobre certes formes d'actuar del senyor Duran. No es diu res contra el partit d'Unió, sinó contra la forma de ser el senyor Duran.
Esclar, clar, Duran és el líder d'Unió.
És evident, és evident.
És més un líder que ho té tot molt lligat, no?
I reforçat fa pocs mesos. Es pot discutir si porta massa temps, etc. Però va ser reforçat fa pocs mesos.
I aleshores aquest document, bueno, deu haver hagut alguna filtració, perquè això va ser el dilluns, no? I aleshores, bueno, ara surt avui a tots els diaris a les primeres pàgines.
Sí, sí.
Bé, però esclar, si us fa un document, tampoc deu ser per guardar-lo al calaix. És clar, és que tot plegat.
I aleshores, aviam, després el senyor Ardanuy, que és d'Unió de Barcelona, es posa totalment d'acord en que els pactes que s'han signat per les eleccions entre Convergència i Unió, doncs aquests dos pactes continuen vigents i que, per tant, dir, ells seran fidels, Unió serà fidel a aquests pactes que s'han signat. Per tant, jo, en principi, no hi tinc que... Vamos, no hi vull veure cap més problema per part d'Unió, però, bueno, si hi ha gent que li vol trobar problemes, simplement va ser una opinió d'un grup de gent d'una part del partit de Convergència, que és de Barcelona, de la Federació de Barcelona, que van donar una opinió sobre el líder d'Unió.
Sí, però mireu, jo, vist des de fora això, em dóna la sensació que es podia preveure que això, tot el que això podia generar, no? I que no sé si és un moment molt oportú com per posar així a fora, no? Les possibles dissensions, els possibles problemes que hi hagi i el desacord amb les postures, no d'un membre qualsevol d'Unió, sinó que Duran, que és Duran i que és clar el que representa dins d'Unió, doncs vol dir que no és un mes, no? Sinó que té un pes específic molt i molt important, no? A mi em dóna la sensació que inicialment el que feia Duran era mostrar d'alguna manera les diverses sensibilitats que hi ha en el conjunt de la federació i que això podia permetre mantenir aquells que potser veien el sobiranisme des de la perspectiva més radical, diguem-ne, no? I que temien aquesta postura més radical. I, per tant, el fet de que dins del conjunt de la federació es posés de manifest que hi havia més d'una sensibilitat i que hi havia algú que volia fer un contrapès, etc. No dinamitar-ho, esclar, perquè si no llavors sí que entrem en una qüestió molt diferent. Sembla que això en aquell moment ajudava, no? Jo fins i tot havia arribat a pensar que era pactat això entre Mas i Duran, no? El fet de que es mostrava més d'una postura dins d'una mateixa línia per tal d'aconseguir que els que no eren més, diguem-ne, tenien més intensitat en aquesta qüestió de sobiranisme, es trobessin també acollits, no?, dins de la postura conjunta. I, per tant, que hi hagués un contrapès i que d'alguna manera hi hagués obert un pont cap a l'estat central per veure de quina manera això es podia aconseguir sense que fos una ruptura sagnant, no? Bé, però esclar, això sembla que se n'ha anat a l'aigua, no? Si això era una estratègia, que ho desconec, perquè jo parlo totalment des de fora, no?, com un observador extern.
Sí, però podia ser interpretable en aquesta línia que diu vostè. Durant de tant en tant anava fent declaracions sobre el tema sobiranista i sobre el dret a decidir, molt matisades o molt ponderades potser per rebaixar la tensió en Madrid o no sabem per quina raó, i en canvi des de Convergència doncs era una altra línia. Senyor Micaló, perdoni.
No, Ignasi, has fet una afirmació, el senyor Duran va ser ratificat fa poc.
Sí, en un congrés, exacte.
Sí. Això, tens tota la raó, però també, i parlant col·loquialment, tothom dins la Unió sap com les gasta el senyor Duran, sinó que li preguntin al senyor Vila de Badal. Llavors, esclar...
Que, recordem ha abandonat Unió fa poques setmanes, juntament amb altres exmilitants.
Exactament. Llavors, que una federació de Convergència critiqui el senyor Duran és anar a la línia de flotació. Igual com la senyora Marta Llorenç quan fa les declaracions que fa en el tuit d'ahir. És picar-se, però seriosament. Jo penso que aquesta imatge... esclar, estem donant una imatge a Espanya, en aquest cas, doncs, i ara potser ho vincularia més amb el tema aquest de la declaració i tot això,
Sí, sí, endavant, doncs, endavant, perquè ho pensàvem fer, sí.
Sí, doncs, dius bé, aquí hi ha una crisi interna en el Partit Socialista, amb, seguint l'argot aquest, de diferents sensibilitats, deixem-ho així, les sensibilitats expressades més així obertament per el senyor Nadal, unes altres més el sector el senyor Iceta, etc. Llavors, tenim que a hores d'ara, jo no sé si ells saben què votaran, però el comú dels mortals encara no ho sabem, i ahir fins a altes hores doncs vàrem estar pendents de veure què passava i no s'havien posat d'acord, semblava. Llavors tenim que entre Convergència i Unió hi ha aquests saraus, entre el mateix partit Unió Democràtica no ens acabem de posar d'acord. Repeteixo, el de la CUP, no entenc la postura. Esclar, dius, tot plegat això ens fa molt febles davant d'Espanya, i en aquest sentit em sap molt greu donar-li la raó a la senyora Sánchez Camacho quan fa aquesta afirmació, però també ho veig així. És a dir, si no hi ha unitat, que és el que demanava en definitiva ahir el president, si no es demostra unitat, mal vamos, Sancho.
Bé, doncs, alguna cosa més per tancar aquest tema i entrem en la declaració sobiranista?
Sí. No. Jo estic bastant d'acord amb totes les opinions que heu anat dient, no?, una miqueta.
D'acord, encara que en el primer diagnòstic sí, vostè marcava una mica distància.
És evident que, bé, jo crec que se li està donant més importància del que realment ha sigut, i jo crec que és qüestió de passar pàgina, i el que està molt clar és que aviam, Convergència d'alguna forma està estirant una miqueta del fil, perquè si potser el senyor Duran pues, no estava tant en aquesta línia sobiranista, pues, amb aquestes apretadetes d'orella, o diguem-ho d'alguna manera, pues, està apretant una miqueta cap a aquesta banda, no? Tenint en compte que també pues, moltes persones d'Unió pues, estan més per aquesta línia, no? Aleshores, bé, jo crec que és un petit toc d'atenció i que des d'un punt de vista objectiu i global, per mi, no té que influir en cap aspecte.
Però Josep Lluís, vols dir que no ens convindria, i dic no ens convindria aquí a Catalunya,
Com a país, com a ciutadans, més enllà de les simpaties personals per un partit o per un altre, suposo que vol dir.
Sí, evident, sí. Doncs un líder carismàtic, una persona que... i ara parlo ja més amb els partits de Convergència i Unió, no? Ens falta aquell líder carismàtic que eclipsi una mica l'ego del senyor Duran.
I... Vostè creu que Artur Mas no ho ha aconseguit? Perdoni que l'interrompi.
Sembla que no. Jo pensava que sí, però sembla que no. Ens falta una mica el que reivindicava el Josep Maria Nogué, el carisma del Jordi Pujol en el seu moment. Jo penso que a totes aquestes qüestions no haurien sorgit de la manera i amb la virulència que han sorgit si hi hagués hagut una persona que hagués sabut canalitzar doncs, tot això. I aquí penso que és una mica... el pal de paller de la qüestió.
Ah, jo penso que això sí que ho feia Artur Mas, que semblava que aquesta era la via, el que passa que després del resultat de les eleccions això s'ha debilitat. Però no tant, potser, per com ho va fer o deixar de fer Artur Mas, sinó perquè la qüestió és sumament complexa i perquè quan hi ha pressions tan grans i es posen de manifest, diguem-ne, tants perills, no?, i tantes generen pors, i llavors això va fer que hi haguessin unes reaccions que van, com d'alguna manera, diríem... posar boira sobre tot aquest procés, no? I llavors, esclar, els resultats de les eleccions no van ser en absolut bons i, per tant, qui liderava tot aquest projecte queda tocat per força, no? I, per tant, no és tant el fet de que no tingui el carisma, sinó que, esclar, les circumstàncies han fet que girés molt tota la qüestió.
No, el que passa que, aviam, les expectatives que s'havien obert a través de tots els mitjans de comunicació, a través de totes les enquestes, eren totalment excessives, perquè, esclar...
Tots havíem arribat a creure tots.
Tothom s'ho havia arribat a creure, precisament els dintre del partit, no? Aleshores, bé, tenint en compte que en tots els països d'Europa i del món que estan governant, quan els han tornat a llegir, han perdut tots, menys a Holanda, em sembla que va ser. Yeah. Tots han perdut. Aquí va tornar a guanyar el mateix partit, o la mateixa coalició, amb el doble de diputats, més el doble de diputats que el segon partit.
Sí, això és un
fet. Per tant, esclar, això és un èxit. Això és un èxit. Ara, que no es va arribar a les expectatives que s'esperaven, evidentment, però és que és un èxit.
Però després hi ha la lectura que en fem d'això, O sigui, els resultats són els que són, i sobre això hem de fer lectures encertades. Clar, ara estem intentant aquí una declaració del Parlament, que a veure, és una declaració, no és cap text jurídic, és simplement una declaració important, però, per fer una imatge, és l'etapa del llibre. No
és com la base per al
procés. Un inici de procés.
I després, sí, i després esclar, de seguida venen al cap els fantasmes de què va passar amb el preàmbul de l'Estatut. Ja, esclar, ja allà vàrem començar doncs, amb les divergències molt pròpies del nostre país i que quan tenim una cosa en volem dues i després doncs les perdem totes. Clar, no sé si ja per les tapes ens estem barallant i surten aquestes qüestions entre partits i donem aquesta imatge, dius, Déu meu, vol dir que no hauríem de replantejar-ho tot plegat, això?
Per cert, senyors, que acabem de veure una piulada, un missatge de Twitter de Josep Antoni Duran Lleida, d'ara fa uns
minuts. Ens ha sentit
bé, i suposo que ha sentit tot el ressò mediàtic que nosaltres... Llavors diu així, a Xile m'arriba ressò del tuit d'Unió amb referència a la seu embargada de Convergència. I afegeix, demano disculpes, som al costat de Convergència defensant la presumpció d'innocència. Durant. Bé, doncs...
És un aspecte també ben important, sí, perquè, esclar, de fet, tot allò que toca Convergència toca Unió. Esclar, tampoc...
I això de la seu embargada, si a més era fals, com apuntava el senyor Micaló, fals com a concepte jurídic, no està embargada aquesta seu, doncs també s'ha d'aclarir.
I en aquesta seu hi ha la seu de Convergència i llavors hi ha la seu de la Federació de Convergència i Unió. En aquest mateix edifici.
Des de l'any 2001, quan es va constituir la Federació.
El que han aconseguit amb tot aquest xou, de moment, és que aconseguim no parlar de la declaració aquesta
de lo que interessa avui,
avui al Parlament, no? Que era la gran notícia històrica i ha quedat...
Sí, senyor, estem a prop de les 9 i em sembla que a les 9 es reunien avui ara els del PSC.
Sí, hi ha una reunió i a les 11 comença el ple.
Exactament. És a dir, que es reuneixen una hora abans per acabar de concretar el tema aquest.
Espero que no es reuneixin per no arribar a temps a la sessió del Parlament.
Jo realment, us ho dic sincerament, però penso que el PSC és un partit fonamental i bàsic per a l'estabilitat política de Catalunya.
Ha estat, no sé,
dir,
ara.
Catalunya necessita un contrapès i necessita, evidentment, una força...
És molt necessari que es defineixi,
de centre-esquerra,
no? En un sentit o en un altre.
Perquè el PSC sigui un partit fort i el PSC és un partit que va degotejant cada vegada més, no? Si no veiem que hi hagi... I Catalunya ho necessita, igual que a nivell d'Espanya. És a dir, el PSOE també dona pena la manera que s'està movent, no? Per tant...
es necessiten el PSOE, el PP, es necessita competència, el PSC...
Clar, imagineu-se que a nivell del país es tingués que fer unes noves eleccions i aleshores dius, bueno, la gent digués, no volem votar PP. Bueno, doncs què voten? Què voten a nivell d'Espanya?
No, no tenen l'alternativa que és necessària.
L'alternativa és necessària i ben organitzada. Aleshores, jo recordo aquelles èpoques quan es va fer el començament de l'Estatut, que fins i tot hi havia el senyor Reventós, hi havia el senyor Obiols, hi havia el senyor Lluch, tots aquells personatges que avui dia es troben a faltar en el PSC. Es troben a faltar.
Grans dirigents. Sí,
a veure com evolucionarà, no?
A veure com evoluciona, exacte.
La qüestió només que volia posar de manifest que aquesta declaració que s'ha d'aprovar avui en el Parlament, que la part, diguem-ne, més intensa o més forta que conté només és l'afirmació de que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte sobirà. Això, de tota la declaració, perquè si us la llegiu tota, veureu que tot ho pot signar tothom, no? Perquè és el fet de dir que es farà, que s'utilitzaran tots els marcs legals, el fet de dir que es farà amb transparència, que hi haurà diàleg amb l'Estat, amb les institucions europees i amb el conjunt de la comunitat internacional. Tot això, això segur que ho pot signar tothom. El problema clau està en aquesta afirmació de que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte sobirà, perquè a partir d'aquí és on s'ha de veure què se'n pot arribar a desprendre, perquè si el poble de Catalunya té caràcter de subjecte sobirà, sembla que pot voler dir que si el poble de Catalunya per majoria vol una cosa, que aquesta haurà de ser, no? I aquí és on hi ha la clau de tota aquesta gran declaració.
Senyors, no ens allargarem més, però si Nadal i Iceta, com dos exemples del que s'anomenen les dues ànimes, no? Ahir Joaquim Nadal precisament deia que si sobirana és la Unió Europea o sobirana és la Unió Africana, per dir alguna cosa, també pot ser sobirana Catalunya com ho és Espanya, no?
Certament.
En tot cas, aquest és un argument que segur que molts votants socialistes poden compartir i, sí, i veurem com acaba la posició. Pendents, doncs, del PSC i pendents d'aquesta declaració sobiranista que es votarà i s'aprovarà avui, veurem amb quina majoria. És clar que s'aprovarà.
Hi ha una cosa, avui estan convocats els ajuntaments de tot Catalunya, de tots els ajuntaments,
sí,
manifestacions de tots els ajuntaments de Catalunya.
Per defensar aquesta sobirania, sí, o aquesta, sí, declaració,
sí. Sí, sí.
Els ajuntaments que vulguin sumar-se a les 12 del migdia...
No, a les 12 del Parlament.
El Parlament, sí.
Però llavors a les 7 de la tarda hi haurà manifestacions davant de tots els ajuntaments
que ja s'haurà
de Catalunya, de Catalunya, sí.
Molt bé, doncs queda dit. Gràcies, senyor Marriera, per aquest, sí, apunt. No tenim temps de parlar d'Israel, però allà són un altre tipus de problemes. Recordem que Netanyahu ha guanyat les eleccions, però amb poc marge i amb necessitat de pactar. Aquell país sí que té problemes de cohesió que no tenen a veure amb els nostres per diferents motius, evidentment. I en alguns casos, doncs molt, molt pitjors, no? Podem dir. Gràcies, Josep Lluís Marriera, Josep Maria Noguer i Pere Micaló, per haver participat avui en la tertúlia. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Les 9 i un minut, ara l'última hora informativa amb els titulars que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell, i després entrevistarem Mar Fernández, que va ser col·laboradora d'aquesta casa amb un programa de música d'inspiració cristiana. Ella és professora de lingüística i també és cantant i artista de teatre. Ha escrit una novel·la d'Ària en el Jardín que comentarem amb ella mateixa. També entrevistarem l'alcalde d'Alella, municipi que ha decidit pagar a la hisenda pròpia catalana. Tindrem Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet i, naturalment, amb el doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El Parlament vota avui la declaració de sobirania impulsada per CiU, Esquerra i Iniciativa sense aconseguir que el PSC s'assumi a la proposta. Els socialistes arriben a la votació sense una posició comuna i s'esperen fins a l'últim moment per decidir el sentit del seu vot. Recordem que el president Mas va dir ahir que si els socialistes estan a favor del dret a decidir, haurien d'assumir que Catalunya és un subjecte amb sobirania pròpia. També avui el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, compareixerà al Congrés per parlar del cas Bárcenas i els possibles comptes a Suïssa de l'extresorer del PP. Montoro compareix a les 12 del migdia a petició pròpia per valorar l'abast de l'amnistia fiscal i, en concret, per aclarir si Luis Bárcenas se n'ha beneficiat per blanquejar una part dels 22 milions d'euros que tenia en comptes a Suïssa. Marxem cap a l'exterior. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu guanyarà les eleccions generals a Israel, però tindrà un marge més estret que li obre un període de complicacions i de negociacions per formar el seu govern. Amb gairebé el 100% de vots escrutat, en la candidatura de Likud Betienu, encapçalada per Netanyahu, obté 31 diputats dels 120 escons al Parlament, lluny dels 42 que tenia fins ara. En esports, el Barça continua preparant el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, que jugarà demà contra el Màlaga amb la plantilla al complet aquest matí a partir de les 11. L'equip farà l'última sessió abans d'aquest partit. Recordem que el Real Madrid juga avui també contra el València per accedir a les semifinals de la Copa del Rei. Els blancs van guanyar el partit d'anada per 2-0. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari de l'actualitat és de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Dilluns passat vàrem poder seguir la presa de possessió de Barack Obama novament al front dels Estats Units. Més enllà de les característiques pròpies de l'espectacular estil americà, més enllà del discurs vibrant i emotiu, de les imatges patriòtiques d'aquesta mena d'esdeveniments, em va interessar veure el paper de les minories, bé, de les antigues minories ètniques, i el seu paper central en aquest acte. Els Estats Units ha estat sempre, des dels seus inicis fins ara, un país d'emigrants, de recepció de milions d'emigrants d'arreu del món, emigrants que anaven construint això que s'anomena l'experiment americà. Si bé és ben cert que els pares fundadors d'origen europeu varen aconseguir la seva hegemonia en el continent amb l'exterminació de la població indígena i important força de treball amb els eslaus d'Àfrica, també ho és que la seva proposta política de democràcia americana, assentada en la Convenció de Filadèlfia, la seva Constitució, ha estat essencial per aconseguir el desenvolupament del gran país que avui representa. Als Estats Units ha viscut un intens procés d'integració de la diversitat cultural i ètnica, des de la Guerra de Secessió i l'abolició de l'esclavitud fins la victòria d'Obama de fa 4 anys, passant per les successives onades migratòries i el decisiu moviment de drets civils de Martin Luther King durant la dècada dels anys 60 del segle passat. Aquell moviment va suposar el final d'un apartheid asimètric que vivien diferents estats que havia sotmès a amplis sectors de la població afroamericana a marginació i reclusió social. A més, posteriorment, les mesures de discriminació positives d'ajuda a les minories van permetre obrir una nova etapa de llibertat i cohesió de la població americana. Han passat 50 anys del famós discurs de Martin Luther King, I have a dream, jo tinc un somni, i els canvis proclamats per aquell profeta del segle XX s'han, almenys, parcialment acomplert. Les imatges del passat dilluns ens mostraven els rostres d'americans d'origen asiàtic, amb una forta presència ja des del segle XIX, d'origen hispà, cada dia més importants, afroamericans, rostres que representen les antigues minories ètniques que s'estan convertint en majories que demanen tenir també veu en la vida pública, que volen sortir dels marges per assumir plenament la seva ciutadania. I en aquest procés d'integració, cohesió i participació, els Estats Units ens estan donant pistes sobre com serà el futur del món, o almenys d'Occident. Amb totes les seves limitacions i ambigüitats, els Estats Units estan marcant el pas sobre la gestió de la ciutadania en contextos de diversitat cultural, religiosa i ètnica que tots plegats hauríem de prendre nota. Molt bon dia.
Ràdio Estel.
El significat de la vaga no s'ha de posar només en funció de les reivindicacions de les injustícies existents. La vaga cerca el progrés en una societat democràtica, on es presta una important atenció als treballadors que es troben en inferioritat real pel que fa a la situació normal en l'ús de la propietat i de les oportunitats socials. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, donació del monestir de Santa Clara de Fortià. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Daria en el jardín és el títol d'un llibre que acaba de publicar Mar Fernández Vuelta, cantant, actriu de teatre, professora de llengua i literatura castellana i antiga col·laboradora d'aquesta casa amb el programa Melodies de Fe. Potser alguns de vosaltres, amics oients, recordeu aquest espai on presentaven novetats de música d'inspiració cristiana i on ens va ajudar entre els anys 2001 i 2004 Mar Fernández, que avui ens visita. Aquesta primera novel·la seva narra la història d'un antic militant del POUM i soldat republicà que amb més de 80 anys comença a anar cada dia al Jardin de Carrousel de París per trobar-se amb la dona que havia estimat quan era jove. Ella s'ha mantingut, per sorpresa del lector, amb el mateix aspecte que tenia quan ell l'havia coneguda, gràcies a l'artista per al qual va treballar com a model. Aquest artista l'havia reproduït en estàtues que actualment formen part del mateix jardí parisenc. Veure les estàtues és, per Andreu Montaner, un reviure als temps passats en què havia conegut la noia després d'haver sortit d'un camp de refugiats i d'haver fugit cap a la capital francesa després de la Guerra Civil Espanyola. Gràcies a la memòria de l'excombatent octogenari, podem conèixer una història d'amor sorgida en una època convulsa entre el final de la Guerra Espanyola i l'inici de la Segona Guerra Mundial. Daria en el jardín va més enllà del context dels anys 30 i 40 a l'Espanya de la Guerra Civil i l'Europa dividida. És la història d'un rostre concret amb una història personal molt rica. Dos minuts i mig i serà un quart de deu. Ens acompanya en directe Mar Fernández Vuelta, que també, com hem dit, va ser col·laboradora d'aquesta casa amb el programa Melodies de Fe. Mar Fernández, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Ignasi. Moltes gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies per haver vingut a aquesta, que és casa teva. A més, casa teva molt a prop de casa teva, no? Perquè
sí,
vostè és del barri de Sants.
Sí, sí, soc del barri de Sants i tinc molt bon record del meu pas per aquí per Ràdio Estel amb aquest programa que s'ha esmentat, Melodies de Fe. Va ser una experiència molt maca per mi.
Nosaltres ho puc dir en nom de tots els qui van conèixer amb el Fernández, també tenim molt bon record. Com sorgeix aquesta novel·la, Daria en el jardín?
Doncs aquesta novel·la sorgeix perquè una persona molt propera a mi em va parlar d'un personatge que ell havia conegut personalment i que es deia Albert Massó i que era militant del POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista. I aleshores em va parlar d'aquesta persona i una mica de la seva trajectòria vital i jo doncs, vaig tenir curiositat per saber-ne més i a mesura que vaig anar investigant doncs, em va sorgir no? doncs, la idea d'escriure una ficció inspirada en aquest personatge, amb les seves vivències. I així va anar la cosa de la novel·la.
Aquest senyor, que vostè ha esmentat amb el nom real, es diu Andreu Montaner a la novel·la, oi?
Sí, efectivament.
Amb quina visió podem valorar el personatge d'Andreu Montaner en aquesta història?
Doncs Andreu Montaner és un home que ha dedicat la seva vida a un compromís polític, no? I jo crec que una mica el que he volgut mostrar a la novel·la és, per una banda, aquesta vessant que a mi em va interessar el personatge i que crec que és molt admirable, que és la capacitat de comprometre's amb alguna cosa amb la qual creus fins al punt de condicionar tota la teva vida amb aquest compromís, no? Que és una cosa que ara mateix a la nostra societat sembla que no està molt de moda, no? O sigui, la capacitat de comprometre's, de lluitar per un ideal, sigui quin sigui, en aquest cas és un ideal polític, però podria ser qualsevol altre, no? La voluntat de canviar el món, no? amb aquest idealisme i amb aquest compromís és el que em va cridar el personatge. I a part d'això, doncs, també volia mostrar de quina manera, dintre d'una història plena d'avatars, no? que són doncs, a vegades molt, molt difícils de viure, perquè és un personatge que va viure quasi sempre la clandestinitat i lluitant per els seus ideals polítics, doncs, també hi ha moments per a les històries petites, per a les històries personals i per a les històries d'amor, com és aquesta, no? Que deixen una empremta molt, molt important en l'esperit de les persones, no? Que a vegades pensem que les persones importants que han passat a la història doncs no han pogut viure aquestes coses petites, i no és així, tots som humans, no? I aleshores jo volia mostrar aquestes dues vessants, no? Del personatge, la seva part més política, més combativa, i la seva part més humana a través d'aquesta història d'amor.
En els grans fets de la història recent, i un cas ben emblemàtic és la Guerra Civil Espanyola, ens quedem amb aquelles coses que són generals, universals, però potser no en els rostres concrets i en l'interior de les persones. En aquest sentit, hi ha exemples molt clars d'humanitat, per exemple, el diari de guerra del Beat Pere Tarrés o altres documents que queden, no?, on reflecteixen molts drames i moltes vivències humanes. Per tant, hi ha una part de ficció i una part de realitat en aquesta obra. Quina és la ficció i quina és la realitat?
Doncs la realitat és que efectivament està, com he dit, inspirada en aquest personatge real i amb d'altres personatges que també van existir, com per exemple l'escultor Aristide Maillol, no?, que és bueno, que és un escultor molt conegut, i amb la seva model, és a dir, són personatges que van coincidir en el temps. Clar, jo a partir d'aquí doncs vaig imaginar una ficció en la qual es podien trobar, no?, i després, clar, ja a mesura que la ficció va avançant, doncs els personatges van cobrant una vida pròpia i ja estan inspirats en personatges reals, però després ja són éssers diferents també, no?, dels personatges en els quals es van inspirar.
Avui recomanem Daria en el jardín, primera novel·la de Mar Fernández, que ens acompanya avui. És una obra editada per l'editorial Círculo Rojo. Es pot comprar per internet a través de la web circulorojo.com, i també està disponible aquest llibre a la llibreria La Ciutat Invisible, aquí al barri de Sants, al carrer Riego, número 35. Daria en el jardín, doncs, és una obra amb molts detalls. Deixarem per a la curiositat del lector que la llegeixi, doncs, tot el que són els detalls de les estàtues del Jardin de Carrousel de París i totes les ambientacions, però en tot cas, si vol avançar alguna cosa, ho pot fer, no? En qualsevol cas, jo penso que aquest llibre té descripcions molt riques, molt netes. Pot dir alguna cosa, Mar Fernández, sobre els paisatges i les escenes que el lector trobarà?
Doncs he volgut fer una novel·la també molt visual, no? Perquè la vaig imaginar com una successió de seqüències o de moments d'imatges, no?, de fet. Això sí que és veritat que la descripció està molt present en el relat i que he volgut, doncs, que fos molt, molt plàstica, no?, perquè el lector realment s'ho pogués imaginar. O sigui que si realment ho he aconseguit, doncs és un objectiu que jo tenia a nivell d'estil, no? O sigui, no és una novel·la, és una novel·la una mica fragmentària a la manera d'estar relatada. I he apostat, doncs, per aquesta qüestió més visual, per això les descripcions són molt detallades.
I quin missatge a grans trets ha volgut donar vostè al lector amb aquesta obra?
Doncs, com t'he dit, jo volia ressaltar la personalitat d'un home, doncs, compromès, no? I, bueno, el missatge... Hi ha molts missatges, jo crec, no? També hi ha una qüestió que té a veure amb el pas del temps i amb la manera com les persones evolucionem, però hi ha coses que sempre es poden mantenir com el primer dia, no? Que és una mica el que representa aquest personatge Andreu Montaner, no? Que el seu compromís, la seva personalitat, el seu ésser real, doncs, malgrat l'edat, doncs, continua viu, no? I és una mica el que volia subratllar, no? com a missatge principal de la història.
Acabem dient que es farà una presentació del llibre d'Ariel el Jardín a les 5 de la tarda el dia 9 de febrer a la Biblioteca Vapor Vell de la plaça de Sants, també a prop d'aquí.
Sí, tot en el barri, de moment.
Exacte, tot queda en el barri, però suposo que amb molta obertura a tot el món.
Oh, i tant, sí, si la cosa pogués anar més enllà, jo estaria molt feliç, evidentment.
I tant que sí. Mar Fernández té 47 anys, és doctora en filologia romànica i ha publicat articles d'investigació filològica, també és professora de secundària, de llengua i literatura castellana, i també s'ha dedicat al teatre. És també coneguda perquè va cantar uns quants anys al grup de música d'inspiració cristiana Xirat, també molt vinculada a Cairoi i a la seva fundació i al món del carisma dels maristes. Marc Fernández, moltes gràcies per la seva presència avui entre nosaltres. Vol afegir alguna cosa, encara que sigui record o projecció de futur?
Doncs res, donar-vos les gràcies també per aquesta oportunitat que em doneu de presentar la meva novel·la i sobretot convidar a tota la gent que estigui sentint Ràdio Estela que vingui el dia 9 a la presentació, perquè m'agradaria veure molta gent i conèixer una mica les cares dels possibles lectors de la meva novel·la, que és una cosa que sempre fa il·lusió.
I tant que sí, cares com les del mateix Andreu Montaner, que també es descriu en el llibre. Presentació, recordem, el 9 de febrer a les 5 de la tarda a la Biblioteca Vapor Vell de la plaça de Sants, la novel·la d'Ària en el Jardín de Marc Fernández, que ens ha acompanyat avui, una obra editada per l'editorial Círculo Rojo. Que vagi molt bé, molts ànims, fins una altra.
Moltes gràcies, adéu.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac. Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
És el moment de regalar al teu armari aquella peça que t'agrada o el complement pel qual fa temps que sospires. El moment d'aprofitar els millors preus i els millors descomptes. Perquè el que vols, ara ho pots demanar a les rebaixes del Corte Inglés.
Vestits per noia, 19,99 euros i ulleres de sol amb un 40% de descompte.
Pídeselo a les rebaixes del Corte Inglés.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
L'Ajuntament d'Alella, al Maresme, ha començat a pagar els impostos estatals que recapta el consistori a l'Agència Tributària Catalana en comptes de fer-ho a l'Espanyola. Dijous passat al migdia abonava concretament 42.000 euros corresponents a l'IRPF de l'últim període a la delegació territorial de l'agència a Barcelona. Parlarem avui de l'Ella, d'aquest municipi del Baix Maresme. Gerard Carrion, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs des del consistori han explicat que els impostos estatals que genera l'Ajuntament de l'Ella cada any s'eleven a uns 500.000 euros. A l'Ella hem de recordar que és el segon consistori català que pren aquesta mesura després que ho fes l'Ajuntament de Gallifa el mes de desembre passat. Gallifa va ingressar també el dijous passat els 3.000 euros corresponents a l'IVA i a l'IRPF. Parlem els propers minuts amb l'alcalde de l'Ella, el republicà Andreu Francisco. Bon dia, senyor Francisco.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Vostè mateix va afirmar que aquest gest té com a objectiu normalitzar allò que vol una part destacada de la societat catalana, que és que l'Agència Tributària de Catalunya recapti i alhora gestioni els nostres impostos.
Doncs bé, aquest era el missatge que volíem transmetre. Convertir una cosa que a data d'avui és excepcional, val? I que doncs, la grandíssima majoria, per no dir la quasi totalitat, de les empreses, professionals i administracions del nostre país doncs, ingressen els seus impostos a l'Agència Tributària Espanyola, doncs, que en un termini breu de temps això es transformi i el que passi a ser normal és que la gent ingressi els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, perquè aquest gest de normalitat farà que en un moment donat la Generalitat de Catalunya tingui una capacitat de negociació, un poder diferent que ara, que depèn de que els diners o totes les transferències els hi faci el govern de l'Estat.
Vostès donen suport al grup que es va organitzar fa un any, Catalunya Diu Prou, que agrupa diversos alcaldes, diversos empresaris també. És un grup que suposo que està obert a més ajuntaments arreu del país que s'hi vulguin adherir, també empresaris particulars.
Bé, el grup és bàsicament d'empresaris i professionals que varen decidir ara ja fa un any de fer el gest que nosaltres varen fer aquest dijous passat, que és, entre cometes, jugar-se-la i ingressar els seus impostos en l'Agència Tributària de Catalunya, aprofitant el marc legal actual, el marc normatiu, que permet aquesta acció. I bé, doncs ells són els que s'han encarregat al llarg d'aquest temps d'anar fent-ne difusió, varen doncs convèncer l'alcalde de Gallifa, varen estar parlant amb nosaltres també varen decidir donar aquesta passa endavant, i bé, doncs des del dijous que hi ha en el meu entorn doncs força empresaris i professionals que se'm dirigeixen demanant com ho han de fer.
I temen vostès alguna reacció del govern espanyol en aquest
sentit? No té per què ser-hi, perquè, com et deia, nosaltres estem complint amb les nostres obligacions tributàries, és a dir, nosaltres estem pagant els nostres impostos.
Les quantitats són les mateixes, diguéssim?
Sí, nosaltres, és més, nosaltres declarem els nostres impostos davant de l'Agència Tributària Espanyola, com faria qualsevol empresari o cas qualsevol ajuntament.
L'únic que els ingressen més a prop.
Que els ingressem a l'Agència Tributària de Catalunya i li diem en aquesta que aquests diners ingressats corresponen en aquests models tributaris.
Tenen pensat fer algun acte públic properament?
No, vaja, jo no hi ha res previst, la plataforma continua treballant i nosaltres com a ajuntament doncs estem a disposició de qualsevol altre ajuntament o doncs, empresari professional que vulgui saber com pot fer això i com deia, nosaltres complim les obligacions tributàries, aprofitem el marc normatiu, per tant no estem fent res il·legal. L'Agència Tributària Espanyola doncs, des de fa un any que ha donat per bo aquest, o per correcte, jo no sé si dir-li per bo o per correcte, aquesta manera de fer. I bé, nosaltres mateixos ja tenim un certificat de l'Agència Tributària Espanyola conforme nosaltres estem al corrent.
No? Moltes gràcies, senyor Andreu Francisco, per haver-nos acompanyat en directe des del primer cafè de Ràdio Estel. Hem parlat amb l'alcalde d'Alella, un dels municipis que paga els tributs a l'Agència Tributària Catalana. Molt bon dia, que vagi molt bé, i salutacions també als oients d'Alella i del Baix Maresme.
Gràcies a vosaltres.
De seguida ve l'espai d'Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Directament ja amb el temps just, quan falten 3 minuts per 2:15, saludem Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni Artístic de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la Catedral. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
L'espai d'art i patrimoni, també d'història, és per parlar avui de dos dels 119 bisbes de Barcelona que estem repassant últimament. Són dos bisbes que eren caçadors, Jaume i Guillem. Expliqui'ns-ho.
Caçador era el seu cognom, no és que siguessin caçadors.
Potser sí.
Que alguna vegada anaven a caçar.
Els dos caçadors de cognom, Jaume Caçador i Guillem
Un
Caçador.
Un era l'oncle i l'altre era el nebot. O sigui, Jaume Caçador i Guillem Caçador. I estan, això per entendre'ns, a l'època de Sant Ignasi. O sigui, en el 1540, 1560, fins al 70. Realment la característica d'aquests dos bisbes, grans bisbes de Barcelona, que han estat estudiats pel professor Bada i després mossèn Bastida i Novell, etc., han sigut temes molt estudiats amb tesis doctorals. Aquests bisbes es manifesten en la seva adhesió al Concili Tridentí, o sigui, en la contrarreforma. no acceptar la reforma protestant. I, per tant, doncs, les coses totalment doncs, legítimes i bones que té el Concili Tridentí. Per tant, imposen pràcticament al nostre bisbat tot el que fa referència al Concili. En quant a la seva relació amb Sant Ignasi, és molt important, perquè Sant Ignasi, no sé si ho sabeu, però va estar 3 temporades a Barcelona. I deia que Barcelona era la ciutat que més estimava, perquè realment el havia acollit perfectament, i gràcies, després de passar per Manresa, que allà va tenir Manresa i Montserrat, que va tenir la conversió, va anar a Barcelona, i concretament a Barcelona vivia a la casa d'una viuda anomenada Pasqual, que tenia el cognom seu, es deia Agnès Pujol. Aquesta el va acollir i ell dormia doncs, en unes golfes a dalt doncs, i realment doncs, venia aquí doncs, per una cosa molt clara. Volia anar, després de Montserrat, va fer el propòsit d'anar a Palestina. I per anar a Palestina doncs, buscava diners per poder fer el trajecte que fins a Palestina. I per això demanava diners, diu, Santa Maria del Mar. Hi ha precisament, si aneu a Santa Maria del Mar, hi ha una llosa que diu, una inscripció que diu, sentado aquí, en esta grada, pedía limosna San Ignacio de Loyola, fundador de la Companyia de Jesús. O sigui, es posava a la porta, podríem dir, de Santa Maria del Mar, demanant almoina perquè per pagar, podríem dir, el viatge a Palestina. Però se'n donen compte que un cop a Palestina, ja ho tenia determinat anar a Palestina, li diuen que no hi pot anar-hi, a no ser que sigui sacerdot. I li ve, doncs, la vocació, podríem dir, de ser sacerdot. I, però per ser sacerdot es necessitava saber llatí. I llavors aquí, doncs, que va aprofitar la seva estada aquí a Barcelona per poder estudiar llatí. I estudiava llatí amb la canalla petita de 12 o 13 anys, ell ja en devia tenir quasi 25 o 30 anys, i diu que se n'hi enreien, però que de fet ell insistia en aprendre llatí, de tal manera que, doncs, gràcies a això va aprendre llatí i després molt temps va ser sacerdot. Malgrat tot, sabem perfectament tots els passos que va fer aquí a Barcelona, i de tal manera que inclús sabem exactament que una vegada va ser assaltat en la porta de Sant Daniel d'aquí a Barcelona, que li van clavar tantes bastonades que va quedar quasi difunt. És una cosa molt curiosa tot el que sabem de Sant Ignasi aquí a Barcelona, que era la ciutat que més estimava, deia ell, sí. I que aquí tenia la segona mare, que és la que la va acollir, la viuda Pasqual.
Doncs si sumem a Barcelona, Manresa i Montserrat, tenim un Sant Ignasi de Loyola mig català, gairebé.
Sabia català, indiscutiblement sí, sí. Sabia català, perquè sabem quan estava a Roma, per entendre's amb italià, parlava en català i així ens l'enteníem millor.
Bé, ho hem de deixar, doctor Martí Bonet, disculpi, però hem dit coses sobre els dos bisbes caçadors, de cognom, no pas de professió, Jaume i Guillem, bisbes de Barcelona, que van coincidir temporalment amb Sant Ignasi de Loyola, van viure entre el segle XV i el segle XVI, a finals del segle XVI, a la segona meitat del segle XVI, per tant van coincidir amb el fundador de la Companyia de Jesús. Moltes gràcies per la seva presència un dimecres més, doctor Josep Maria Martí Bonet. Seguirem parlant de bisbes de Barcelona perquè no els hem acabat.
Sí, però jo tinc ganes d'explicar una miqueta més el de Sant Ignasi, el pròxim dia parlarem
doncs
també de Sant Ignasi.
Recuperarem Sant Ignasi a Catalunya. Molt bé,
molt bé.
Perfecte. Gràcies, adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Ara a Hipercor tens les millors ofertes perquè la costa de gener costi menys.
Per exemple, una rentadora Beko model EV7100 per només 269 euros.
Hipercor, preu i per millor que mai.
Dona, si el teu embaràs t'angoixa, truca'ns al telèfon de la vida. Estem amb tu per ajudar-te. No et deixarem sola. Ens preocupa el teu benestar i la vida del teu fill. Truca'ns al 93 204 7111. El telèfon de la vida, 93 204 7111. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Això és Naturalment, doctor Pros, l'espai que us acompanya, amics oients, cada dimecres en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel. Naturalment, espai de medicina natural, té l'ajuda cada setmana de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Connectem amb Veritas abans de començar, com cada dimecres. Allà tenim Eva Vilamajor, però abans saludem el doctor Miquel Pros. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Sí, perquè
encara
no hem pogut connectar amb Veritas. Ara em diuen que sí, però de tota manera fem les presentacions. Doctor Miquel Pros, metge especialitzat en medicina natural. Benvingut, com cada dimecres. Tot bé?
Molt bé, Ignasi.
També saludem Puri Pozo, que és mestra d'escola, actualment inactiva, té 53 anys i fa més de 25 anys que es visita amb el doctor Pros, on va anar-hi per primera vegada a causa d'una psoriasi. Puri Pozo, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Ha vingut acompanyada del seu marit, Albert Flotats. Bon dia, senyor Albert Flotats.
Bon dia.
De vegades, en les persones que tenen alguna malaltia, la figura del seu marit o de la muller o de la família és important també a l'hora d'afrontar-les. Sí. Doncs ara sí, saludem Eva Vilamajor des de Veritas, abans d'entrar en matèria. Eva Vilamajor, bon dia, ara sí.
Bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies a Déu. I vosaltres esteu bé?
Doncs aquí, ja et dic, com sempre, esperant els dimecres.
Doncs molt bé, i avui per parlar-nos del tomàquet fregit.
Exacte, tomàquet fregit, salses de tomàquet, productes molt habituals, ja que pel seu sabor són ideals i els acompanyem amb tot tipus de plats, carns, peixos, pastes, arròs, tot. Què seria l'ideal? Doncs seria poder elaborar aquest tipus de producte a casa, però a vegades la manca de temps fa que l'utilitzem amb conserva vegetal. I si parlem de conserva, què us he de recomanar? Doncs evidentment que sigui ecològica, perquè d'alguna manera estarem consumint un producte que ha conservat i que preserva tots els nutrients del tomàquet i, a més, i sobretot, està lliure d'additius sintètics com els colorants i els potenciadors del sabor. I avui em paro aquí, en els potenciadors del sabor. La normativa de producció ecològica prohibeix l'ús de potenciador com el glutamat monosòdic, que és un dels més habituals. El glutamat monosòdic inhibeix la sensació de sacietat i ja hi ha estudis que es relacionen directament amb l'obesitat. A més que ens enganya, perquè no sabem si aquell sabor ve directament del principal ingredient del tomàquet o de tot, això que, tot allò que s'hi ha afegit. Penseu que les salses de tomàquet que trobareu a Veritas són això, són salses de tomàquet que no provenen de concentrats, que després cal rehidratar i afegir-hi midó per recuperar textures, etc, etc. No, 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 no. Les salses de tomàquet i el tomàquet fregit que trobareu en les nostres botigues és tomàquet triturat, fregit amb oli d'oliva verge extra, i sí que és veritat que corregim una miqueta l'acidesa amb sucre. Dir-vos que ja en estudis, hi ha un estudi recent de la Universitat de Barcelona que ja té evidències de que el tomàquet ecològic té més polifenols, és a dir, té més antioxidants. I són precisament aquest tipus de tomàquet els que utilitzem en les nostres salses i ketchups. I fins aquí, Ignasi.
Doncs moltes gràcies un dimecres més, Eva Vilamajor, que ens parla des de Veritas, la cadena de supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Fins dimecres vinent. A esperar la setmana la vostra aparició aquí.
Amb impaciència. Una salutació a tothom.
Igualment, salutacions. Bé, després de sentir els consells que ens dona Veritas, primer de tot recordem als oients que tenen les línies obertes. Podeu trucar-nos per dir la vostra al 93-409-2772, 93-409-2772. Doctor Pros, avui el testimoni de Puri Pozo, que va estar afectada fa uns 25 anys de psoriasi i per això va anar a la consulta del doctor Pros, ens pot permetre parlar de moltes coses.
Bueno, home, és un cas interessant perquè és la primera vegada, em sembla, mira, que hem repassat tota la patologia mèdica i naturalment hem parlat doncs d'dermatologia. Ella va vindre a la consulta, tenia 25 anys, afectada d'una psoriasis des de feia 3 anys, Puri, no?
Sí, sí, sí.
I em fa gràcia perquè, esclar, és el primer cas, i a més interessantíssim, perquè, clar, parlar d'una psoriasis, la psoriasis dins de la oficialitat mèdica és que és incurable, és que t'omplen de potingues,
sí,
no? Però vaja...
Recordem que és una malaltia de la pell, ens ho pot explicar
sí,
una mica més?
Com estaves, Puri, recorda'ns?
Jo estava fatal, perquè la veritat és que tenia una psoriasis, em van dir, una psoriasis gotata,
Això té molt mala llet.
Sí.
Escampada per tot el cor.
Del cap fins als peus, molt agressiva. I, bueno, totes la solució que em donaven eren les pomades i preparats que em feien a la farmàcia. I, bueno, vaig estar així...
Escolta, m'explicava... No citarem noms, eh? No citarem noms, però m'explicava el teu marit.
Sí.
L'Albert, que veu passar per totes les eminències de l'època, no?
Sí, sí.
Vam fer, un veritable peregrinatge per tots els dermatòlegs.
Sí, sí, sí.
I com es manifesta en aquestes alteracions de la pell, amb un color determinat?
No, és cama. És com si la pell, bueno, és com una espècie de crostetes. Sí.
No s'aixequés una mica
sí.
La pell.
No has vist mai, Ignasi?
Doncs en viu sí. No recordo, eh?
Ostres.
Però,
sí, sí, sí.
Però avui em sembla molt interessant
sí,
que ens ho expliquin.
Hi ha gent que les té als col, més localitzat al colze, però jo no, era de tot el cos, del cap fins als peus.
És un autèntic drama, pensa sí. Que, per exemple, des d'Alemanya hi ha avions, perquè, bueno, la psoriasi és aquella malaltia típica que a vegades millora una mica a l'estiu amb l'aigua de mar, amb el sol, i llavors fins i tot, doncs, bueno, els metges alemans enviaven pacients, però avions sencers cap al Mar Mort.
Sí.
No? Perquè ja la concentració de sal era més alta. Bueno, l'avantatge de la Puri que no has tingut que fer cap viatge, no? És a dir, que ho has pogut fer-ho a casa nostra.
Sí, sí, sí. Em van aconsellar que anés a visitar el doctor Pros.
Com han estat els tractaments de medicina natural que se li han aplicat a Puri per superar
l'experiència? Aquí és molt interessant perquè, veus, és aquell fet tan diferencial entre la medicina natural i la medicina oficial, la medicina alabàtica. És a dir, que, clar, ara, imagina la Puri, doncs, arriba a la nostra consulta i no ens mirem la pell. És a dir, naturalment, vam veure que doncs, hi havia una psoriasis, com ha explicat ella, de dalt a baix, amb tot el que això comporta, perquè, a més, clar, físicament i anímicament és molt desagradable, perquè doncs, presentar-te davant de la gent, és que, clar, t'amagues, no? I nosaltres el primer que... Clar, fem una història àmplia i ens donem compte que hi ha un conflicte permanent d'una amigdalitis. I llavors, esclar, ja, molt bé, veiem la psoriasis i ensenyem el coll, no? Que, clar, això no deixa de ser un impacte, i, bueno, que té a veure el coll amb la psoriasis. però així va començar la cosa.
Sí, sí, sí.
Perquè tu explicaves també
explicar, sí.
Que tenia ella un dels seus punts, un dels seus febles, punts
sí.
febles era...
L'amigdalitis, tenia moltes
la
angines.
La tenia vostè molt sovint.
Sí, 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 tenia angines sovint. I clar, doncs antibiòtic.
Angines importants, amb unes
sí, molt,
grosses,
molt
unes clapes de pus.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí,
que avui es veu en els
angines, sí.
És una cosa habitualíssima.
Sí, sí, sí.
Eh?
Tenia... I llavors, doncs, clar,
antibiòtics. Vam començar a tractar... Clar,
llavors vam començar així.
Què vam fer? Vam retirar els antibiòtics perquè vam començar a fer, bueno, medicina natural. I vam fer teràpia neural, una cosa que no vam parlar mai aquí, que era injectar sí. un anestèsic amb quantitats molt petites i molt diluïdes, la procaïna, no? Que forma part del que és la teràpia neural, en les amígdales, no? La teràpia neural en realitat és un tractament que neix a Alemanya en l'any... El primer anestèsic de síntesi química apareix en el 1905 i és procaïna, però que comercialment es coneix com a novocaïna. I a Alemanya, doncs, bueno, es va donar a conèixer perquè varen descobrir... hi va haver un metge, dos germans, que van descobrir per error que hi havia a la família una noia, una germana que tenia migranyes molt importants, i li van injectar un tractament, bueno, un medicament que anava pel reuma, que per no fer tan mal, al moment que la posaven aquesta injecció per via intramuscular, li van adjuntar la procaïna aquesta, o aquesta novocaïna. Doncs bé, per error li van posar la vena. Bueno, quina va ser la sorpresa, que es va curar la migranya, però va ser una cosa instantània. Amb la puri, bueno, jo no sé si va ser instantani puri, però fixa't que tu arribes al setembre de l'any 85, varen fer una aspiració amigdalar,
sí.
És a dir, tot aquest sidral que tenim aquí dalt del coll, que ho expliquem quan parlem sí. de la importància de la higiene nasal, dels mocs que es podreixen, els virus i bacteris que hi ha aquí al coll, clar, amígdales, vegetacions, tot això és teixit amigdalar.
Sí, sí, sí.
I això té una importància extraordinària. Llavors nosaltres el que vàrem fer és remoure una mica tot aquest teixit i aquí va haver, doncs, bueno, la sorpresa, l'agradable sorpresa. També vam fer altres coses, és veritat,
sí.
no? Vam fer les autovacunes, no?
Autovacunes, ventoses, vam fer...
Vam fer de tot.
Altres tractaments dels quals també n'hem parlat.
Sí, sí, sí.
Però la millora va ser espectacular.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí.
Explica't una mica més.
No, és que és així, eh? Durant, no sé, el temps que vaig estar venint, però em feies això.
Sí, tampoc no va vindre tant temps, eh? És a dir, que ara, esclar, fa anys que ens coneixem, vas vindre diverses vegades, sí.
Sí.
I li fèiem aquestes vacunes, no?
Les vacunes, jo crec que venia un cop a la setmana, en fèiem les vacunes aquestes, fèiem també les... l'aspiració...
Quan parlem de les vacunes, parlem de l'automoteràpia,
sí,
és a dir, que convertir, sí. És una de les coses que jo crec que és un mèrit de la medicina natural, i això s'ha de dir en veu alta, és convertir la pròpia sang en el teu millor medicament. Llavors, vull dir, no són vacunes sintètiques, sinó són vacunes que utilitzem la pròpia sang del pacient com el seu medicament.
És una petita extracció de sang.
De sang,
per
això mateix.
Llavors la modifiquem o no la modifiquem amb la presència d'algun medicament homeopàtic o no, o inclús doncs, hi barregem ozó i llavors això ho reinjectem per via intramuscular.
Vaig prendre també homeopatia.
Vas fer també homeopatia sí. i en un moment determinat, no sé com va ser, que et varen aconsellar de treure els cordals.
Els quatre
queixals
del seny. Sí, sí. Em vas fer una radiografia panoràmica i vas veure que sí que tenia...
Vam valorar aquesta radiografia sí. i llavors vam considerar que s'havien de treure o bé perquè hi havia una malposició o perquè hi havia... El dentista
llavors amb un queixal em va dir sí, tens una bossa de pus, tens una infecció en aquest queixal, que jo no m'havia sentit.
I també era una de les causes.
També devia ser una de les causes.
I sí, és curiosa la connexió de diferents problemàtiques en la persona, no? La medicina natural sempre diem és la medicina de la persona.
Exacte,
dir,
exacte.
En
clar.
El cas
és que,
de...
És que, esclar, no vam veure, a més, la puri i la seva psoriasis.
No.
Vam veure la persona amb la seva integritat. No
és la psoriasi. La psoriasi apliquem això.
La psoriasi és la conseqüència de... Bueno, anem a veure, anem a investigar. I llavors, un altre que fem aquí és de Sherlock Holmes, no? Investigar. Tot va ser retirar els quatre cordals i, bueno, i aquí ho veus, és a dir, fixa't que nosaltres posem aquesta senyal quan hi ha una curació.
Sí.
Va ser radical.
I va ser en pocs mesos, vaja, en dos mesos, no?
Mira, a setembre i això era... Bueno, no, No, va ser arribar al setembre del 85, i va haver petites millores, però la millora definitiva va ser el maig del 87. Mm-hmm.
Perdó, sí.
Però esclar, és que la psoriasi és incurable.
No, és... No.
I en el cas de Puripozo, es pot considerar curada la psoriasi?
Jo... No he tornat a tenir més. Un brot com el... No, és que res. És que no, et puc dir que no, que jo no he tornat a pensar més. I he passat per temporades també de nervis, he passat amb alguna infecció de coll i això, però...
Veus, una infecció de coll. Aquí, Puri, hauríem de recalcar que, com que tu ja tenies una certa feblesa a nivell d'amígdales, cada vegada que feies una amigdalitis, llavors hi havia una crisi de la psoriasis. Això ho estic llegint aquí. I llavors, esclar, tractàvem altra vegada aquestes amigdalitis amb procaïna, amb teràpia neural, i tornaves a millorar.
Sí.
Tornem a recordar, perdoni, doctor Pros, quan passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 10, el número de telèfon al qual poden trucar els oients si volen dir la seva sobre la psoriasi, sobre les amigdalitis, si volen també, o sobre qualsevol altra problemàtica que es pugui resoldre en medicina natural. Truqueu-nos, teniu encara uns minuts, al 93-409-2772, 93-409-2772. Bé, potser algun oient ens dona altres visions sobre aquesta problemàtica. Per què es considera incurable la psoriasi, perdoni, doctor Pros?
Bueno, perquè no en sabem més.
Perquè no se sap d'on ve i no se sap com atacar-la.
No, clar, és a dir, hi ha coses que, bueno, però la migranya també és incurable. Vas al metge i, escolta, aquella ja sembla una cacofonia, no?
Però vam tenir dimecres passat
una
persona que havia superat la migranya, no?
Sí, bueno, és una cosa habitual en nosaltres. Mira, tenim una certa habilitat i llavors doncs dius, bueno, perquè uns curen i els altres no curen, però és perquè uns en saben i els altres no en saben, i ja està, i punto pelota, no? És a dir, que, esclar, amb això, jo crec que, esclar, en medicina perdem molt temps i fem perdre molt temps, però el més greu en aquests moments és que hem convertit, doncs, no sé, la medicina protocolària, aquesta medicina mecanicista, i llavors tot el que no està dins de la oficialitat no existeix, no? És a dir, que, esclar, que t'arribi la Puripozo amb una psoriasis, jo tinc ara un pacient, Puri, que té una psoriasis com tu,
sí.
Però és una persona que no es deixa punxar. I llavors jo dic, escolta, doncs mira, no, jo ho sento, tu, no farem res, no? I, bueno, si li explico que li hem de punxar, ara ho hauries de dir-ho tu, a les amígdales, allò que vam fer, que és pràcticament... És dolorós o no?
No fa mal, eh? No.
És a dir, una punxada a les amígdales.
Res, sí, una cosa senzillíssima,
sí,
eh?
Sí.
Posem una quantitat de mig centímetre cúbic, és com un toque amigdalar, no? I també et vam fer el massatge amb amígdales. A les
amígdales, sí.
Que això és una tècnica que jo la vaig descobrir quan tenia 19 anyets, imagina't, a Alemanya, que em tocava fer això amb molts pacients, allò on jo havia treballat en clíniques, que esclar, no en tenia res, però era molt divertit. I aquells punts blancs de pus, quan hi ha aquestes amigdalitis tremendes, doncs fèiem aquest massatge, aspiràvem el pus i el pacient millorava.
Sí.
Perdoni, tenim una trucada, ens truca Jesús des de Barcelona. Bon dia, Jesús.
Sí, hola, bon dia.
Digui'ns.
Sí, mire, quisiera exponerle mi problema, es de una faringitis, tengo alergia, entonces también tengo problemas como de asma, ¿no? Y la pregunta mía es, en lugar de estos broncodilatadores que suelo poner de vez en cuando tengo estos batidas de alergia y asma, si tienen algo a nivel natural que pueda sustituir a estos broncodilatadores.
Moltíssimes gràcies, senyor Jesús, des de Barcelona. Si li sembla, ens pot escoltar des d'ara mateix a través de la ràdio perquè el doctor Pros li doni algunes orientacions. Bon dia.
Bueno, Jesús, aviam, segurament avui deu ser el primer dia que s'incorpora o que ens sent, però faringitis, al·lèrgies, asmes, no? Tot això no és res més que, com sempre, una vegada més, recordar als nostres oients la sinusitis silenciosa. El Jesús el que té és una fàbrica de mocs que no saben gestionar. Això és com els productes, és com les deixalles. Les deixalles, jo no ho sé, és aquí, les deixalles és un tema seriós aquí a la ciutat, no? Els alemans ho tenen, jo, per exemple, a Múnich, a Frankfurt, tu veus el camió de les deixalles, entra per un forat, deixa tota la porqueria i surt el camió net. I els alemans què en fan? Allò ho converteixen en gas per la ciutat. Fantàstic, aquí fixa't el problema que tenim, que el que fem és emmerdar-ho tot. És a dir, no sabem gestionar els nostres mocs. Si nosaltres sapiguéssim gestionar els nostres mocs i convertir-los, els mocs, en algo, no vull dir que podem convertir-los en gas metan, no és això. Que també, perquè els mocs una vegada passen a la panxa, generen un rebombori allò que diríem tela marinera. Però el tema del Jesús seria rentar-se el nas, perquè en realitat la faringitis no és res més que l'expressió d'un moc que cau coll avall i llavors, esclar, genera un malestar i com que ve carregat de virus, de bacteris i de fongs, faringitis. Va més avall, depèn si passa per l'esòfag o per la tràquea, tindrem un asma i els broncodilatadors no deixa de ser que una medicina simptomàtica, ataquem el símptoma. Però no, Jesús, el que s'ha tractat és la causa, i la causa són els mocs. I l'al·lèrgia, quan parlem d'al·lèrgies, l'al·lèrgia no és res més que l'agudització d'un procés crònic. És a dir, tu tens tota aquesta quantitat de mocs aquí dintre, com que no els saps gestionar, el cos, que és molt brillant i molt intel·ligent, utilitza l'excusa d'un al·lergen, és a dir, la pols de la casa o un pol·len, per generar una crisi al·lèrgica. Però en realitat tot és un problema de sinusitis silenciosa.
I es pot atacar, sobretot rentant-se el nas, recomanació, aigua
sí,
de mar,
ell Quinton... Ens truqui, sí, el Quinton, bueno, però ell que ens truqui la consulta...
Que truqui la consulta, que és el 93-212-1504.
I això està resolt amb un test i no res, home.
Repetim el telèfon per al senyor Jesús, que ens ha trucat, el 93-212-1504, la consulta del doctor Prosa a Barcelona, allà el poden informar sobre visites. Tenim una altra trucada, Toni, des de Vilassar de Mar. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Bueno, fa molts dies que escolto el doctor Prost.
Sí, gràcies.
I jo a vegades faig la pregunta per mi mateix en el meu problema, que és de, bueno, és una herència de, diguéssim, de migranyes. Llavors, aquí hi ha una cosa molt clara, no? Perquè ell sempre parla de l'aigua de mar, i parla de moltes coses, no? Per exemple, ha parlat aquest senyor d'abans, ha parlat d'al·lèrgies, d'asma, bueno, diverses patologies, no? Llavors, jo em pregunto, perquè estem parlant de psoriasis avui en dia i de coses derivades d'això de la injecció aquesta que es posa, es canvia la sang, es posa en determinades coses naturals, no? Jo la meva pregunta és, per mi, però també a nivell general, a vegades això no és una causa del sistema emocional de la persona, en general.
Aquestes problemàtiques, vol dir vostè.
Sí, en general.
Però estem parlant de la migranya, ara.
Sí, però en general, tot, en general, diguéssim, a veure...
Indubtablement, sí, Toni, indubtablement, ara mateix aquí la Puri, que no ens explicava, amb el seu marit estàvem parlant, de que quan ella tenia a vegades un rebrot de la psoriasis, era coincidir amb algun impacte emocional, algun estrès, algun neguit, és a dir, el sistema, lògicament, el sistema nerviós i sobretot el sistema nerviós automàtic, el neurovegetatiu, té una importància extraordinària en l'esdeveniment de moltes malalties, no? I la teva migranya, nosaltres tenim una habilitat especial, és a dir, perquè aquí han vingut diferents testimonis exposant la seva situació de migranya, que ha quedat definitivament resolta, però respon amb algun fet, amb alguna disfunció orgànica, i de base, Toni, probablement, doncs, això, situacions d'estrès o situacions de conflictes emocionals poden acabar doncs, potenciant, malmenant doncs, a vegades un tractament natural. Per tant, això també s'ha de contemplar i, de fet, ho contemplem.
Perdoni, acomiadem ja el senyor Toni, que ens ha trucat des de Vilassar de Mar. Moltes gràcies. Segueixi
escoltant. Molt agraït. Moltíssimes gràcies, doctor.
A vostè, a vosaltres.
Avui amb Miquel Pros, que ens acompanya cada dimecres a l'Espai Naturalment, i amb Puri Pozo, que és mestre, té 53 anys i ha vist superada una psoriasi en un període de poc més d'un any i mig, entre els anys 85 i 87, gràcies a la medicina natural, amb diferents tractaments, l'autovacuna, les ventoses, les petites punxades, el massatge amigdalar...
La teràpia neural, hem
parlat. I bé, doncs, moltes gràcies també pel seu testimoni. Bé, avui, doctor Pros, em reservava, encara que sigui un minut, per parlar de Solius, perquè he tingut l'ocasió de ser a la casa que el doctor Pros té a Solius, amb consulta els dissabtes, per aquells oients de les comarques de Girona que vulguin anar-hi, poden demanar també informació trucant al 93-212-1504 a Solius, que és un paratge magnífic. Jo havia estat alguna vegada de pas, havia anat al monestir, on he tornat a anar-hi, però vaja, allà menjant civada, veient tot aquell entorn natural que vostè ha defensat, a més, no? Algunes vegades, fins i tot amb lluites amb el govern de torn.
Què t'ha semblat, doncs?
Molt bé, meravellós, eh? És un... és un lloc on es respira un aire, doncs, un aire de vegetació molt sana, jo sense ser entès ho vaig captar així, amb moltes zones verdes, muntanya prelitoral, però amb molts llocs plans molt agradables per passejar. Vam fer una passejada al castell que hi ha allà, doctor Pros. Vaig tenir ocasió també de pregar una estona amb els monjos a Solius, que tenen una comunitat molt bonica, petita, però molt, molt, molt maca. Doncs gràcies, doctor Pros, per aquesta acollida que va fer-me a mi, en aquest cas, bueno, en representació del programa.
Ja va ser, això va ser mutu, no? És sí, dir, sí. De ment, compartir unes hores, no?, amb l'Ignasi.
I també xerrant.
I la teva esposa, doncs, sí, doncs va tot, ser...
Molt bé, molt bé. Doncs molta...
I la Laura, que ens va preparar la Laura, un plat de cibada, però a l'estil Ferran Adrià, eh?
Sí, sí, una meravella, una meravella. Sí, sí. Sí. Doncs
que l'Apuri, i l'Apuri ara el que fem quan invitem, és a dir, esclar, jo també haig d'agrair a l'Apuri l'esforç que has fet per vindre aquí, és a dir, que no veníeu d'aquí al costat, i llavors el que fem és, en els invitats que tenim aquí,
ho hem de deixar,
els perdoni. Invitarem a Solius.
Gràcies, Puri Pozo, i moltes gràcies. Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Ens acomiadem recordant-vos que avui, festivitat de Sant Ildefons, és un dia més en la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians. Animem a tenir en compte aquesta crida que se'ns fan des de les confessions cristianes a pregar per la unitat. Hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, el Xavier Glar, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.